Amb l'Arnau Tordera, aquí al món a RAC1, a qui saludem en aquests moments. Hola, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
Què tal?
Bé, home, content de saludar-te.
Igualment. De què va avui, estimat Arnau, i admirat el secret de l'èxit?
Home, doncs, estimat i admirat, Jordi Basté, crec que avui t'agradarà. Com bé saps, a la història de la música hi tenim una infinitat de peces que podrien emportar-se el títol a la cançó més embafadora de la història. És un podi molt disputat i contínuament, any rere any, apareixen noves candidates per liderar-lo. Avui descobrirem alguna cosa més d'una d'aquelles cançons que durant diversos anys va regnar sense rival en el terreny de la glucosa musical. La protagonista del secret de l'èxit d'avui és aquesta Love is All Around. Aquí l'estem sentint en la interpretació que va fer-ne el grup escocès Wet Wet Wet, que, sens dubte, va ser la versió que més repercussió global va aconseguir, però no és ni de bon tros la versió original. Malgrat que bona part de l'audiència situï aquesta peça en el marc d'una prototípica i exitosa balada romàntica dels anys 90, el cert és que, per descobrir el seu origen, haurem de fer un viatge unes quantes dècades enrere. L'any 1967, el grup britànic de música cristiana The Joy Strings va fer una aparició televisiva on va interpretar el seu èxit del moment, una peça anomenada Love That's All Around. La qüestió és que aquell dia Rick Presley, la veu principal de la banda, The Troggs, estava mirant la televisió i la força amb la qual The Joy Strings cantava aquell himne dedicat a l'amor va remoure-li la fibra creativa. Segons sembla, en poc més de 10 minuts va compondre una cançó nova que agafava la idea de la música que el va inspirar, és a dir, que l'amor és arreu i ho inunda tot plegat. La seva composició no tenia el caràcter ballable de la peça de The Joy Strings, sinó que era una balada força més sofisticada i elegant, on sobresortia especialment la melodia vocal. Aquesta és la llavor germinal de la nostra peça d'avui. Una cançó elegant, delicada, de melodia vocal atractiva i que fins i tot incorpora una petita secció de corda per embolcallar la temàtica amorosa de la peça. De fet, a finals dels anys 60, la cançó ja va ser un èxit i va arribar fins al número 5 de les llistes de Gran Bretanya, a més d'assolir una repercussió notable a la resta del planeta. Però la història encara tenia reservat un lloc d'honor per a aquesta peça i l'èxit que havia aconseguit llavors només era un petit miratge en comparació amb el que passaria anys més tard. Durant les dècades posteriors, alguna altra banda va enregistrar la seva pròpia versió de la cançó, però sense una notorietat gaire remarcable. Un dels primers en tornar a fer reviure l'èxit de Love is All Around van ser els estatunidencs REM, que l'any 91 van tornar a posar la peça d'actualitat amb una versió de sonoritats acústiques que oferia una altra perspectiva de la cançó. Aquesta versió segueix la línia estilística de la peça original. No hi ha grans canvis i només en destaca una producció més moderna amb molta més presència del baix elèctric. Però segurament el fet que REM acabés de publicar una versió actualitzada l'any 91 va tenir alguna cosa a veure amb el següent episodi històric de la cançó. Per aquells anys, el productor i guionista Richard Curtis estava començant a produir la comèdia romàntica Quatre bodes i un funeral, una pel·lícula que acabaria convertint-se en un èxit força inesperat. I part de la responsabilitat d'aquest èxit l'hem d'atribuir precisament a la seva banda sonora. Va ser el propi Curtis el qui va anar a trucar a la porta de la banda Wet Wet Wet. Volia que el grup participés a la banda sonora de la pel·lícula versionant alguna peça que temàticament pogués ser coherent amb el marc amorós de la pel·lícula. Els va donar tres opcions perquè escollissin la que més els convencia. I sí, en efecte, sorprenentment, aquest I Will Survive de Gloria Gaynor era una de les possibilitats que hi havia sobre la taula, però van acabar descartant-la. Per sort, hi havia alguna altra opció. Una altra candidata va ser aquesta Can't Smile Without You, de Barry Manilow, que ja s'acosta més a la temàtica ensucrada i embafador de la peça que finalment van escollir. Sigui com sigui, van optar per la tercera opció, una decisió que, vista en perspectiva, va ser del tot inqüestionable. El cantant de Wet Wet Wet, Marty Pelow, va explicar que van escollir aquesta peça perquè d'entre les tres que podien elegir era la que podien interpretar i portar al seu terreny amb més encert. I no s'equivocava. La seva versió de Love is All Around va superar en escreix els èxits gens menys tenibles de la versió original de la peça. I fins i tot van arribar a convèncer l'autor de la cançó, que es va mostrar impressionat especialment per la introducció que hi van afegir. La versió va liderar les llistes durant 15 setmanes seguides fins a arribar a l'extrem que algunes emissores, cansades de sentir-la una vegada i una altra, van acabar prohibint la peça als seus programes i la pròpia banda va acabar demanant que es parés de vendre com a senzill. I és que els humans tenim aquesta capacitat desconcertant d'acabar destruint allò que estimem amb devoció. L'amor és arreu, certament, i a vegades fins i tot pot ser autodestructiu. Però més enllà de com d'embafadora fos la cançó i com arribés a cansar la seva reproducció malaltissa, estem davant d'una gran balada de rock. La versió de Wet 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 manté l'atractiva melodia original de la cançó, que de fet és el seu principal actiu i l'element més característic. A més, en aquesta versió la interpretació vocal és força remarcable, després ho veurem. El canvi més notable que hi podrem sentir és en el seu arranjament. Unes guitarres més properes al glam rock, una base rítmica més contundent a la tornada i diversos detalls, com les harmonitzacions vocals o l'aparició d'algun sintetitzador, dialoguen amb altres fragments de sonoritat més acústica i més propers, de fet, a la cançó original. Però la història de la cançó encara va tenir un altre moment de glòria quan justament el guionista de Quatre bodes i un funeral, Richard Curtis, va decidir incorporar-la a la comèdia romàntica Love Actually de l'any 2003, que ell mateix va dirigir. I justament avui fa 20 anys de l'estrena d'aquesta pel·lícula, que també va quedar marcada, i de quina manera, per aquesta cançó. En aquest cas, però, la peça va convertir-se en una espècie de nadala interpretada per un dels personatges de la pel·lícula. Van canviar-hi alguna paraula i van transformar una peça de naturalesa embafadora en una cançó de Nadal. Per tant, amb això va assolir la cúspide de l'ensucrament. En aquest cas és una escena paròdica que justament ironitza amb l'endolciment passat de voltes d'aquesta versió. Com hem anat veient, Love is All Around és una d'aquelles cançons que, sense perdre la seva essència original, ha anat mutant i adaptant-se al pas dels anys i trobant maneres diverses d'explicar a la societat que l'amor és arreu, que ens envolta i que pràcticament ningú no pot fugir-ne. Endinsem-nos ara en la seva versió més famosa, la de Wet Wet Wet, i deixeu-vos emportar pel caràcter glúcid d'aquesta música. Comencem amb la introducció que va sorprendre l'autor de la peça. Grandiloquent i majestuós, però ràpidament anirem a parar a la mínima expressió. L'estrofa sona molt més austera. La veu delicada, guitarra acústica i una percussió subtil amb l'anella de la caixa. Amb aquesta delicadesa ens explica el significat general de la cançó, sent l'amor que el recorre de les mans fins als peus. Apareixerà algun sintetitzador agut per ornamentar-ho i també les segones veus fent harmonia. Veu l'amor escrit a l'aire i arreu on va. La guitarra elèctrica amb molta reverberació fent un efecte orquestral llunyà. I ens anem preparant per l'entrada de la tornada, amb un petit moment instrumental molt característic. Té una entrada realment sorprenent, i aquí ja s'hi desplega la bateria tocant lliurement i les guitarres elèctriques cobrint tot l'espectre sonor. Tot i que hi tenim veu principal, també hi ha un cor en segon pla, i simplement és una declaració d'amor d'aquestes tan prototípiques. Saps que t'estimo i que sempre ho faré. Nota aguda, break de bateria i canvi de pàgina. Aquí tenim un fragment instrumental amb unes cordes sintetitzades que ens serveixen per agafar una miqueta d'aire i continuarem. Altre cop l'estrofa, que és pràcticament igual que abans, però amb la inclusió d'algun recurs instrumental. Una espècie de pizzicatos ornamentals resseguits per la guitarra acústica. Oh, Arribem altre cop a la segona estrofa. Aquí s'hi suma la corda sintetitzada, que fa un efecte d'orquestra, i també hi ha més detalls i protagonisme de les segones veus. I ens tornem a preparar per l'entrada de la tornada, altre cop ve precedida d'aquell petit moment instrumental que fa de separador i que és força sorprenent. Escolteu. La tornada es desenvolupa de la mateixa manera que l'anterior, però ara ja no tornarem al fragment acústic. Mantindrem la intensitat fins al final de la peça. Aquí tenim guitarres airejades que donen espai al desplegament de la veu i ara ja anirem encarant la traca final de la cançó. La peça anirà reiterant aquesta progressió harmònica on hi apareixeran petites cèl·lules melòdiques que han aparegut abans, però amb un caràcter força més lliure. I, de fet, podríem dir que és el moment culminant de tot plegat. El cor assumeix el protagonisme i la veu solista només farà petites intervencions. També comença a treure al cap la guitarra elèctrica, que reclama el seu moment de lluïment per celebrar que l'amor és arreu i és que a inicis dels anys 90 encara hi havia certa predilecció pel lluïment guitarrístic. I parlant de celebracions, sabeu qui va celebrar l'èxit aclaparador de la peça? Doncs el seu autor original, Reg Presley, la veu principal de The Trox, que va invertir bona part dels beneficis milionaris que van generar els drets d'autor, investigant i fent recerques sobre els ovnis i sobre aquelles misterioses figures geomètriques que apareixien de tant en tant sobre els camps de cultiu. Unes figures que algú deia que tenien origen extraterrestre i per les quals el músic tenia una fixació sorprenent. Ja ho veieu. L'amor, en efecte, és a tot arreu.